Sing a song.
Matí, amb Raquel García.
I com us deien al principi d'aquest programa, el curs escolar que comença doncs avui ho fa per prop de 37.000 sabadellencs amb un canvi de tendència a les aules. Un acord entre l'Ajuntament i la Generalitat ha permès reduir el nombre d'alumnes per classe a les escoles i instituts de la zona nord de la ciutat. Una bona notícia, sens dubte. Com també ho és que estrenem un nou institut a Sabadell, l'IES Can Oriac. Bé, amb matisos, perquè de nou no ho és del tot. Recordem que s'utilitzen les instal·lacions de l'antic Institut Arraona i que des d'aquest nou curs doncs, passa a ser nomenat, com dèiem, Institut Can Oriac. En aquest espai oferiran dues línies de primer d'ESO, en principi destinades als alumnes de l'escola Miquel Carreras de Can Oriac. L'altra cara de la moneda és que al barri de Can Llong els alumnes encara estudiaran en barracons. La construcció del reclamat Institut Can Llong encara és l'assignatura pendent per part d'ensenyament, tot i que sembla que les obres es podrien licitar abans de finals d'any. Per abordar aquestes i altres dades, avui ens visita el nou director de Serveis Territorials d'Ensenyament del Vallès Occidental, en Jesús Vinyes. Bon dia i
bon
benvingut.
Bon dia.
D'aquí uns dies farà 3 mesos que ha estat nomenat com a director comarcal de Serveis Territorials d'Ensenyament. S'esperava el càrrec i com l'encara?
Bon, la veritat és que...
Acostis una mica més al micròfon.
La veritat és que... D'entrada aquestes qüestions no s'esperen. O sigui, et fan una proposta... És una proposta que a mi m'il·lusiona perquè me la va fer el conseller Bargalló, que em va fer un encàrrec també fa 15 anys quan va tenir durant un mes i mig la Conselleria d'Ensenyament abans de passar a vicepresidència. I per tant, per mi és un honor comptar amb la seva confiança i tot un repte. Perquè és un lloc complicat aquest de la direcció dels serveis territorials.
Quin és l'objectiu més immediat que s'ha fixat i les principals problemàtiques que també s'ha trobat?
Aquí inicialment és que ja no només la direcció dels serveis territorials, sinó tot el govern i tota la conselleria. El conseller va començar el 1 de juny, jo vaig començar el 12 de juny. La primera qüestió era que havíem de començar el curs, un curs que nosaltres no havíem planificat i que no... Per tant, nosaltres el que vam haver de fer és assumir que aquesta era la màxima prioritat. Per tant, tot el que seria a partir d'ara és quan començarem a desenvolupar el projecte nostre, no? O les idees que tenim de millora. Ara, hem tingut un traspàs positiu. O sigui, jo he rebut de la direcció dels serveis territorials anterior tot el suport, ha sigut un traspàs molt positiu i, per tant, bueno, hem pogut solventar els problemes amb algunes incidències que no solament no les nego, sinó que les patim i sobretot les pateixen les famílies i les pateixen el professorat, però en tot cas, en general, el curs ha començat molt, molt bé, diguéssim.
Llavors ja veurem com avança, però quina nota li posaria a aquest curs que tot just arrenca avui?
El que és a l'inici de curs, li podem posar un 9 perquè... més del 97% dels centres han començat sense incidències. Per tant, on el que és l'inici és això. Hi ha una altra qüestió que hem de dir, que això ja no depèn del govern ni depèn de la direcció dels serveis territorials. Tenim un professorat molt implicat i, per tant, l'inici de curs comença bé gràcies a que el professorat està al seu lloc i posa tot el que hi ha de posar. Per tant, en aquest sentit, el curs comença bé perquè el professorat comença bé.
Anem a analitzar les dades. Una de les principals novetats és que, com dèiem, doncs han baixat les ràtios a les aules. Quin és el motiu d'aquest descens i de quines ràtios parlem?
Aquí que hi va haver una modificació normativa en la qual ens donava la potestat d'en els centres de màxima complexitat poder reduir un 10% les ràtios. Per tant, no és una baixada general de les ràtios perquè pensem que les ràtios haurien de ser més baixes en general, sinó que és una baixada en aquells centres de màxima complexitat. En aquest sentit, a Sabadell hi ha aquest acord amb l'Ajuntament de fer tota una zona, la zona nord de Sabadell, tractar-la com a màxima complexitat i en posar les ràtios de primària a 27 en comptes de 30, a 22, en comptes de 25, i a 27 a secundària en comptes de 30. I això ha funcionat, ho hem pogut fer, i és un moment que ho hem pogut fer, ho hem fet.
Uh-huh. Evidentment, menys alumnes a l'aula, en principi, hauria de ser sinònim a millors resultats. Suposo que aquesta mesura, l'objectiu és extendre-la més cursos, no?, perquè realment sigui efectiva.
A més escoles, vol dir. Uh-huh. Aquí hi ha una qüestió que és que la primera qüestió és que amb màxima complexitat, màxima dificultat per obtenir millors resultats. Per tant, aquesta és una mesura, no és l'única, però és una mesura de qualificació que, d'entrada, tenim molt contenta d'aplicar-ho als centres que tenen màxima complexitat. Els altres centres s'ha de pensar molt bé, perquè aquí hi ha diversos elements. O sigui, en el moment que baixes la ràtio, dificultes la tria de centre per part de famílies. No? Per tant, és una qüestió que s'ha de gestionar i que, de moment, el que farem nosaltres és continuar en els centres de màxima complexitat prioritzant-los, però la idea no és estendre-ho a tothom igual. La idea és que donarem diferent segons la complexitat de cada centre. Uh-huh. Aquesta seria la idea.
Això és interessant, no? Buscar doncs, aquesta personalització, no?
Exacte.
Segons cada centre. Quines altres eines s'impulsaran per millorar doncs, aquesta qualitat educativa en els centres d'alta complexitat?
Aquí hi ha una primera qüestió que ja s'ha començat a fer, que és tota la qüestió del que serien les plantilles. Ells tenen més recursos, els centres de màxima complexitat tenen unes plantilles més dotades. Hi ha una eina fonamental que fa 3 anys que s'ha començat a practicar i que ara el nostre govern encara insistirà més, és el tema de que els centres puguin configurar unes plantilles estables. Per tant, el que fan és poder mantenir tot aquell professorat que està implicat en el projecte. Això té els seus defensors i també té la gent que ataca en relació a si després es trien els professors per amistats i per coses així, però nosaltres entenem clarament que els centres està bé que seleccionin el seu professorat i si el poden estabilitzar, molt millor.
Uh-huh. De fet, les organitzacions sindicals alerten des de fa temps de l'increment de personal interí, no?, a les escoles i instituts públics. Això suposa una inestabilitat tant pels centres com pels treballadors, ja que s'exposen doncs, a patir aquests canvis, no?, cada curs. O sigui, que l'ideal seria doncs, aquesta estabilitat.
Clar. O sigui, és evident que l'interinatge és un fruit, l'augment de l'interinatge és un fruit de tot el sistema, totes les retallades que hi va haver-hi a partir del 2009, i per tant hi ha un efecte així. No s'ha fet oferta pública fins l'any passat. L'any passat és el primer any que es fa oferta pública un altre cop. Per tant, això què fa? Com que els alumnes existeixen i els professors els necessitem, doncs això augmenta. L'any passat ja hi va haver-hi oposicions, aquest any el conseller ha anunciat que ofertem 5.005 places més. Per tant, la primera estabilització és aquesta, és aconseguir que no hi hagi tant interinatge. El que deia de la selecció i de l'estabilitat té a veure amb els interins, que els interins també, a partir de que els centres els reclamen, tenen un dret a estabilitzar-se, sempre provisionalment, fins que no siguin definitius, però el que hem aconseguit és que més d'un 80% del professorat segueix en el seu lloc d'un curs a un altre. No?
Hi haurà més professors també als centres sabadellencs i al Vallès en general? De quants parlem?
Hi ha hagut un creixement a tot Catalunya de voltant de 700 i aquí és el que és el conjunt del Vallès d'uns 80 professors, no? En definitiva, nosaltres si veiem el que són el professorat a infantil teníem 239 dotacions més de les que teníem, vol dir professorat més. A primària 673 dotacions més, no? I a l'ESO i batxillerat, que és on trobem, tenim 641 dotacions. Per tant, aquí tenim un increment al voltant d'un 5% aproximadament a secundària i un 1% a primària, perquè en realitat el nombre d'alumnes de primària està estabilitzada. Semblava que anava cap avall, que disminuïa, però s'ha estabilitzat. Tenim això.
Parlem d'una de les novetats d'aquest curs a la nostra ciutat, és la posada en marxa, com dèiem, de l'Institut de Can Uriac. Quantes línies, quin serà el servei que oferirà l'equipament i que, doncs, també què és el que suposarà per als estudiants de la zona?
Clar, aquí potser la primera qüestió fonamental és aquesta vinculació que pugui haver-hi amb l'escola Miquel Carreras, amb tota aquella zona, no? Per tant, aquest és l'element essencial que aporta un cert projecte comú entre primària i secundària. Per dir-ho, seria com una mena d'institut-escola, només que en edificis diferents. No és un institut-escola, encara, podria ser, però en tot cas la idea és crear una continuïtat entre primària i secundària. Clar, el que ens aporta és, primer, una necessitat, tenim aquesta necessitat a la zona nord. Entenem que el que és l'Institut Arraona, que ara estarà a Can Llong, doncs, ha de cobrir unes altres necessitats d'increment de la zona de Can Llong. Per tant, en principi, entenem que ells cobreixen aquesta necessitat. Avui, ara tinc avisat per WhatsApp, l'inspectora m'ha enviat que han començat, que els alumnes que estan molt il·lusionats, que tenim un professorat molt il·lusionat, per tant, jo confio molt que donem resposta.
I també és una manera, com deia, no?, de que els estudiants de la zona no s'hagin de desplaçar a un altre barri, que això seria una prioritat.
Clar, aquest és l'element essencial. Nosaltres entenem que el desplaçament físic és una qüestió molt, molt interessant i necessària per a les famílies, però el projecte educatiu comú encara és millor. O sigui, la idea de que un alumne comença els 3 anys i acaba... De fet, a nosaltres ens agradaria que acabés en el post obligatori i amb una certa continuïtat, per nosaltres aquesta és la idea fonamental. La primera no és menor, que es quedin al barri, però aquesta segona per nosaltres és encara un repte de més qualitat.
Un altre dels temes que volíem parlar és de la construcció del reclamat Institut Can Llong, no? Sí, sí. Que és una reivindicació des de fa anys, però que sembla que no acaba de ser una realitat, tot i que va amb retard, però sembla que potser a finals d'any es podria licitar les obres. En quin estat es troba?
Home, d'entrada la conselleria li va donar una màxima prioritat perquè fins i tot va venir el conseller i juntament amb l'alcalde van anar el propi barri, la pròpia escola Can Virolet i l'institut, van entrevistar-se amb les famílies i es van comprometre en el que estem. Estem en un moment que en aquest moment estem en fase de rebre el que seria el solar i acaba de solucionar 4 aspectes del solar, i el compromís públic que hi va haver és que es licitaria, doncs, abans que finalitzi aquest any natural, no el curs, per tant, el novembre. I, per tant, això segueix, el compromís existeix, és un compromís que, a més, fem amb plena sintonia amb l'Ajuntament, i, per tant, en tot el que seria fer un edifici, doncs, l'important és que es vagin fent els passos. Es licita i després començarà les obres i, per tant, llavors ja sembla que estarà encarregat.
En canvi, la construcció de l'escola Virolet avança més ràpid, no? Quin és el calendari, també?
Bueno, perquè ja estava licitada. Per tant, probablement el curs que ve el podrem inaugurar, més probablement, Bueno, ja ho veurem. Això és segons com avancin les obres, Bueno, Can Virolet, per exemple, ara hem tingut una dificultat amb el tema dels mòduls, perquè funcionen mòduls i aquesta sí que ha sigut una dificultat que no vull amagar, perquè aquí hi ha una responsabilitat política, i és que quan nosaltres ens trobem al govern a principis de juny, ens trobem que els mòduls prefabricats que s'han d'encarregar no s'han licitat per aplicació del 155. O sigui, els responsables, que eren en aquest cas el govern de l'Estat, de licitar les obres no ho havia fet. I per tant, com que no ho havia fet, nosaltres ho hem fet. Com que no hi ha una botiga on venen mòduls, sinó que és una cosa que has d'encarregar, com aquell que encarrega un vaixell i després li fan, doncs nosaltres encarreguem, es fan i es posen. I llavors hem arribat molt justos. La veritat és que avui el pati, diguéssim, que ara l'empresa està treballant i traient, sort que el centre doncs, té alternatives i poden treballar, no? Però aquesta és una qüestió que també vull que s'entengui, que hi ha hagut un esforç molt important per poder arribar i hem arribat bastant justos i bé, en tot cas demanem disculpes a les famílies que es poden haver sentit neguitoses per aquesta situació.
Li volia demanar també de per quants alumnes estudiaran a la nostra ciutat en barracons, llavors aquest curs?
El nombre de barracons que tenim en el conjunt en tenim amb 4 centres, eh? Un segon perquè busco les dades aquí.
Clar, que porta un munt de papers, perquè sí. Són molts centres, són molts alumnes,
sí.
I llavors ho ha de buscar.
Mira, aquí ja tenim, aquí el nombre que tenim aquest any en mòduls, els grups que tenim, uh-huh. Són 31. De manera que això, doncs, com que hi ha instituts i tot això, doncs són al voltant d'uns 900 alumnes, més o menys. Per tant, estem en... Clar, és una qüestió que nosaltres esperem que quan puguem fer l'escola Virolet, quan puguem fer l'Institut Arraona allà a Can Llong, doncs llavors això ja disminuirà de forma molt notable. També n'hem fet un, aquest any n'hem posat un de més, l'Agustí Serra, per afegir un mòdul professional, una formació professional. Tant aquests no són de creixement de matrícula, sinó de creixement d'oferta. Per tant, nosaltres aquest el veiem com a positiu, perquè en definitiva no podíem ofertar i ara podrem ofertar un cicle formatiu en l'Institut Agustí Serra.
Uh-huh. Hi havia moltes famílies, tornant al tema de Can Llong, que precisament denunciaven que hi hauran alumnes que hauran fet tota la seva etapa escolar en barracons. Entén la de desesperació?
Sí, jo ho puc entendre perfectament. O sigui, em puc posar en el seu lloc i puc entendre que aquests processos, i això ho ha dit el conseller en públic, duren massa el període aquest provisional. És inviable que no haguem d'utilitzar mòduls prefabricats, diríem, a curt termini, però, esclar, aquests processos que durin tants anys, no, segurament al cap de 2 o 3 anys d'haver-hi mòduls hauríem ja de licitar les obres del nou centre. No? Per tant, jo ho puc entendre i un dels compromisos és intentar reduir això.
Al matí... amb Raquel García.
Continuem conversant sobre algunes de les principals novetats d'aquest curs amb el Jesús Vinyes, director dels Serveis Territorials d'Ensenyament del Vallès Occidental. Volíem comentar també doncs, el tema de les escoles bressol, no? Que també doncs, sí. Hi ha un acord entre la Generalitat i l'Ajuntament per assumir doncs, aquesta tercera part del cost de les places després d'anys d'impagaments.
Aquí fa 10 anys aproximadament hi va haver aquest acord de que l'ensenyament, la Generalitat aportava un terç, els ajuntaments un terç i les famílies l'altre terç. Nosaltres estem d'acord amb això i per tant la primera cosa, qüestió que es va comprometre el conseller Bargalló és a tornar a subvencionar les escoles bressol amb aquest terç. Clar, aquí què ens hem trobat? Nosaltres ens hem trobat no només en peticions, sinó també ens hem trobat amb una sentència que diu que s'han de pagar amb efectes retroactius. És inviable per la Generalitat tornar aquests diners sense deixar de fer altres polítiques. O sigui, potser no podríem fer l'Institut de Can Llong. Per tant, com que això, els propis municipis, els propis ajuntaments hi estan d'acord, en aquest moment s'està en fase de negociació de quina manera això es pot...
Clar, perquè, per exemple, aquí a l'Ajuntament de Sabadell hi ha doncs, aquest, em sembla que són 4 milions no? d'euros
sí,
pendents.
Més o menys, clar, aquí, perquè són molts anys. No? Per tant, aquí penso que hi hem tingut la comprensió de la majoria dels municipis d'entendre que això no es pot, diríem, que quedaríem totalment col·lapsats. Per tant, aquí el que es farà és assumir això, assumir aquesta corresponsabilitat, i això ho assumeix el departament. El que sí que s'està negociant és la manera de com fer-ho i tot així, per tant, arribar a un acord amb els ajuntaments.
A les 12 ens visitaran diferents entitats sabadellenques que treballen contra les desigualtats i intenten que els seus alumnes tinguin les mateixes oportunitats que altres nens. Què els diria? Com es treballa per fer un efectiu un model d'escola inclusiva i pública?
Clar. Quan nosaltres en els termes, quan hem parlat de les prioritats, hem posat primer la lluita contra la segregació, en el sentit de que unes quantes escoles assumeixen un percentatge més alt d'alumnes amb dificultats o amb risc que d'altres. Això és com la primera resposta és les que estem fent, que són d'urgència, que és dotem amb més recursos aquests centres, no? Però cal modificar els decrets de matriculació, d'escolarització, perquè això també és un efecte d'aquests decrets. De manera que és un compromís del conseller de que hi hagi un decret nou d'escolarització per la propera campanya d'escolarització. I una de les funcions és aquesta distribució més equitativa. Llavors, aquesta és una primera resposta, però la resposta efectiva és la que es farà en cada centre. És a dir, que els centres tinguin recursos per poder fer, però que els centres tinguin un projecte inclusiu, que determinin aquest projecte, que es prioritzi l'atenció a l'alumnat amb més dificultats, i per tant el nostre compromís és ajudar aquests projectes, ajudar-los amb que tinguin els recursos necessaris i alhora vetllar perquè reaguin aquestes innovacions. De manera que estem parlant d'un procés a mig termini. No, aquestes desigualtats les hem d'afrontar i serà un camí, diguéssim,
de llarg recorregut, no?
Complex, sí.
Clar, perquè el que sí que és cert és que les dades demostren que els nois i noies que tenen un nivell socioeconòmic més baix doncs tenen més risc de fracàs escolar. Llavors suposo que s'han d'impulsar, no?, projectes d'innovació educativa. Clar. En aquest sentit.
Sí, és que en realitat diríem l'efecte familiar d'un entorn ric, d'un entorn educatiu, s'ha de compensar en el sistema, perquè no tots els alumnes són iguals i no tots necessiten el mateix. I aquest és l'element essencial, que la igualtat va en que donem recursos públics als alumnes amb més dificultats, els hi hem de donar més suports i més recursos que a d'altres alumnes que tenen un entorn per arribar a que tinguin una certa igualtat d'oportunitats. Aquest és el nostre repte, no?
Aquesta és l'assignatura pendent encara. Doncs a Jesús Vinyes, director de Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, moltes gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Sabadell i fer una mica de repàs dels temes més destacats d'aquest curs.
Només volia, ja t'ho he dit, que volia dir que quan heu donat les notícies i heu dit que els nens no ploraven, m'ha reconfortat una mica, perquè avui la meva neta també començava i he pensat, bueno, que té 2 anys, pobreta, tampoc deu haver plorat, espero.
Esperem que no, doncs esperem que no. És un dia de molts nervis, no només pels nens, sinó pels pares i també pels avis.
Sí, sí.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
A vostè.